la Comunidad Valenciana. Amb Amparo Sánchez i Palmira Benajas. Onda Cero.
Bona vesprada. La incidència acumulada a 14 dies en la Comunitat Valenciana se situa en prop de 35 casos per cada 100.000 habitants i continua sent l'autonomia amb menor incidència acumulada, molt allunyada dels 182 en 0,9 casos de mitjana nacional a 14 dies, segons dades del Ministeri de Sanitat. I vist el procés de vacunació enfront del Covid, la comunitat ha superat ja el 1 milió de dosis administrades. Per cert que després de les polèmiques declaracions de la presidenta madrilenya sobre el nostre territori, la ciutat de València, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, li ha recordat que el Cap i Casal també és una capital europea. I en la nostra segona part, avui Palmira Benajas, en Gente Viajera, Comunitat Valenciana, anirà fins a Betxí per conèixer el Transbetxí, un particular rally que és festa d'interès turístic autonòmic. També en el rebost, avui estarà en Callosa d'en Sarrià, on comença la campanya dels Nisperos i farà parada al Moïn per adentrar-se en una guia oficial en l'exposició de Berlanga. Comencem la brújula, Comunitat Valenciana, fins les 8 de la vesprada. Com destacàvem, la Comunitat Valenciana ha administrat fins a aquest divendres un total de 1.040.320 dosis de la vacuna contra el Covid i en total 754.896 valencians han rebut almenys una injecció i 285.136 persones compten amb la pauta completa. Per cert que la Conselleria de Sanitat ha reforçat el telèfon gratuït 900-300-555 per a resoldre dubtes sobre la vacunació contra el Covid, que es poden consultar també en la seva pàgina web Sanitat, i demana als ciutadans que actualitzen en la web les dades de contacte que conté la seva targeta, sí, perquè en el moment hagin de ser notificat en lloc, dia i hora de vacunació, aquestes dades siguen les correctes. Un altre dels serveis habilitats en la pàgina web és la possibilitat de descarregar-se i imprimir el justificant d'haver estat vacunat, on apareixerà la data d'inoculació, així com també la vacuna subministrada i el lot al qual pertany. I sobre les vacunes s'ha referit avui la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, que ha demanat que vacunen segures, segons ella, com la Sputnik, es posen a l'abast dels ciutadans europeus perquè té una eficàcia superior al 90%. Ha demanat també que es mantinga una estratègia de vacunació comuna en la Unió Europea per evitar la competència entre els estats membres. Sobre els canvis amb AstraZeneca, Oltra ha admès que hi ha un impacte en el procés de vacunació i ha rebutjat pronosticar quin serà el percentatge de població vacunada el pròxim estiu i demana tranquil·litat.
S'ha demanat tranquil·litat a les persones a les que s'ha de vacunar. Efectivament, ara mateix el rang d'edat se situa entre 60 i 69 anys per a la vacuna AstraZeneca. És obvi que n'hi ha un impacte en el calendari de vacunació, però se va seguir vacunant a bon ritme a les franges d'edat a les que ara mateix van dirigides. Se vacunaran també amb Pfizer i Moderna a les persones ara mateix al rang d'edat que s'està vacunant de 79 a 70 anys, no?
Per cert que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha confirmat a l'Associació Empresarial de Residències i Serveis de Persones Dependents de la Comunitat Valenciana, ERTE, que es procedirà a la vacunació de les 208 persones residents en habitatges tutelats de salut mental. La consellera d'Igualtat, Mònica Oltra, confirmava també aquest matí que ja havien sigut remesos a Sanitat els noms de les persones residents en aquests habitatges pendents de vacunar. I pel que fa a l'evolució de la pandèmia, la Comunitat Valenciana ha registrat avui 173 nous casos de Covid i s'han produït 6 defuncions. Els hospitals valencians tenen actualment 377 persones ingressades, de les quals 74 romanen en l'UCI. A més, s'han registrat 177 altes a pacients amb Covid, per la qual cosa queden actius 3.512 casos. Hi ha algun cas positiu en 5 residències de majors, mentre que ja cap residència està sota vigilància activa de control sanitari. Quants brots s'han detectat? 6, entre els quals destaca pel nombre d'afectats una a la ciutat de València amb 6 casos i origen social. I com destacaven, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltraria, ha recordat a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso que València també és una capital europea. I si ha respost a les declaracions d'Ayuso, que aquest dijous en una entrevista assegurava que Madrid no es pot comparar amb altres capitals de província i que només és equiparable a altres capitals europees en relació a l'evolució de la pandèmia. Oltra, que ha mostrat el seu malestar per les valoracions d'Ayuso, ha dit estar saturada per la sobreexposició de notícies de la Comunitat de Madrid en la Comunitat Valenciana.
El govern valencià està preocupat per el que passa a Xàtiva o en Vinaròs o en Pilar de l'Horadada o en València o en Alacant. No està preocupat per el que passa en Madrid més enllà pues, de les persones que viuen allí, no? Que tot el món se mereix tindre uns governs que se preocupen per ells, que posen al centre les persones. I en tot cas, pues, mire, València també és una capital europea. No és una capital d'un estat, però és una gran capital, una gran ciutat europea i és capital de província.
La subsecretaria del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas, considera que l'Esquerra Valenciana no ha de molestar-se per les últimes valoracions d'Ayuso, ja que diu s'emmarquen dins de l'actual context de campanya electoral a Madrid.
Yo le quiero recordar a los socialistas y a los podemistas valencianos que la que está en campaña es Isabel Díaz Ayuso. Y los que están haciéndole la oposición en la campaña tiene que ser Gabilondo y el señor Iglesias, que para no querer que se exponga o que haya tanta sobreexposición de la señora Ayuso, aquí siempre la tienen en la boca y en el pensamiento. Que los que están en disputa y en contienda electoral, que atiendan eso. Lo demás se entiende, insisto, en un contexto electoral que la izquierda valenciana no debería entrar.
Per cert que la coordinadora empresarial d'oci i hosteleria de la comunitat ha convocat acampades diàries en front del Palau de la Generalitat a partir del pròxim dimarts amb l'objectiu de visibilitzar la greu situació de l'oci nocturn. A més, la coordinadora considera insuficient que només es vagi a augmentar de 4 a 6 les persones que poden juntar-se a les terrasses dels locals d'hosteleria i no s'ha d'ampliar l'horari d'obertura ni l'aforament interior. La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha reiterat que s'ha optat per la prudència.
El que s'ha fet és optar per la prudència. I la prudència sobretot en els espais de socialització. Crec-me que tots tenim ganes, no?, de que la vida siga un poquet més normalitzada, però l'objectiu primer ha de ser preservar la salut i la vida de les persones. Tornarà a haver una interdepartamental, s'estudiaran en aquest moment les dades de la situació concreta, pues se prendran les mesures.
I seguint en clau sanitària, la Federació d'Associacions de Consumidors i Usuaris FACUA de la Comunitat Valenciana denuncia retards de fins a 30 dies en els centres de salut de la Comunitat Valenciana per a obtenir una cita amb el metge de capçalera, cita que a més és telefònica. Així ho ha explicat el seu secretari general en la comunitat, Pau Bernat.
30 días para que te den una cita con un médico de cabecera y normalmente solo es una atención telefónica. La queja nos ha llegado también indican que muchas veces, aun pese a tener cita, no llegan a realizar la llamada para confirmar, para digamos realizar esa cita. Con lo cual nos encontramos con una desatención y con el mismo problema de la falta de recursos personal.
I al tancament, destacar també que el president de la Cambra de Comerç de València, José Vicente Morat, ha fet un reconeixement públic a la labor desenvolupada pel Port de València i totes les empreses que conformen la comunitat portuària per la seva eficiència en assumir l'augment de l'arribada de contenidors després del bloqueig del canal de Suez. Es tracta d'una càrrega de treball addicional que està suposant la gestió de més 30.000 contenidors i que estan gestionant amb normalitat. I per cert que Ports de l'Estat ha determinat que la declaració d'impacte ambiental per l'ampliació nord del Port de València, otorgada en 2007, continua vigent i l'autoritat portuària de València és l'encarregada de determinar la necessitat d'una nova avaluació. Així ho recull l'informe jurídic que ha realitzat una resposta a la consulta de València Port sobre la tramitació ambiental de l'avantprojecte de les obres per al desenvolupament de la nova terminal de contenidors. I un últim apunt, agents de la Policia Nacional han detingut a València un home de 28 anys com a presumpte actor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar després de propinar diversos colps al cap i donar mossegades en la cara a la seva parella. 7:17. A aquesta hora coneixem com es circula la ciutat de València. Anem fins a la sala de gestió de trànsit de l'Ajuntament. Maria Amparo Villalba, bona vesprada. Què tal la situació?
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos, en cuanto a accesos, tenemos tráfico fluido y en cuanto dentro de la red vial principal de la ciudad tenemos en tráfico denso la Gran Vía Márquez del Turia sentido Ruzafa, la calle Ruzafa y Hermanos Maristas sentido Ausias Mat. En cuanto a incidencias, debido al servicio de movilidad sostenible, tenemos ocupación de media calzada en el cruce de Gascoliás con Primado Rech por canalización. También tenemos cortada al 100% la avenida Antonio Ferrandis de salida de Valencia hacia Ausias Mat y el acceso a Amado Grané y Mesado de Antonio Ferrandis desde Antonio Ferrandis de entrada. Y por último, ocupación de acera, zona de estacionamiento y media calzada en Clarero número 25. Y de momento eso es todo. Muy buenas tardes.
Gracias. Esta última hora de la actualidad esportiva que nos acosta Víctor Lluc.
Què tal? Bona vesprada. La Lliga emès un comunicat informatiu explicant que després de les investigacions no hi ha proves per a determinar que cala insultar de manera racista a Diakabi. En aquest comunicat diu que ha enviat l'informe als clubs després d'analitzar els àudios, les imatges i la lectura de llavis als protagonistes. El València, per la seva part, ha contestat en un altre comunicat dient que la investigació no pot confirmar totes les paraules que Diakabi va escoltar en el minut 28 del partit. Ha dit també que no hagin trobat proves no significa que no es produirà aquest fet. En l'esportiu, a dos dies del partit contra la Real Societat a Mestalla, Maxi Gómez ha completat l'entrenament amb el grup. El que segueix amb molèsties al peu és Gonzalo Guedes. En el Llevant, llista de convocats per al partit de demà a Eibar, amb la tornada de Melero, i parla el tècnic Paco López.
Lo que tenemos que hacer es jugar mejor de lo que lo hicimos el último partido, hacer las cosas mejor, que la actitud y el esfuerzo tiene que estar por encima de todo.
I en bàsquet, pendents del partit del Zenit, que està jugant des de les 7 de la vesprada, si perden, València Bàsquet estarà ja classificat per als play-off de l'Eurolliga.
La brújula Comunitat Valenciana.
¿Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas, impago de pensiones o liquidación de bienes? En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en derecho de familia. Te ofrecemos un servicio cercano y profesional, con atención 24 horas. Monreal y Ferreres Abogados, Grupo AC3. Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealyferreresabogados.com.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado mañana y tarde.
La brújula Comunitat Valenciana.
I tens breument també per a la cultura. La Fundació per Amor a l'Art inicia en Bombes Gens un cicle que promou la relació entre artistes, l'àmbit acadèmic i aquest centre sociocultural de València. En aquest cas, com endissar-se l'obra de Juan Uslé des d'una mirada inquieta, curiosa i porosa com ho és la infantil. D'aquesta forma, l'exposició tindrà un taller gratuït per a xiquets aquest dissabte 10 d'abril al matí i serà necessària la inscripció a través de la web de l'entitat. Els més menús treballaran l'expressió corporal i també l'expressió plàstica. I d'altra banda, el Teatre el Musical acull aquest diumenge con Conservando Memoria, una aplaudida obra del Patio Teatro que ret homenatge als sers estimats a través dels seus objectes i vivències. La proposta, recomanada per a públic de totes les edats a partir de 10 anys, ofereix als més menuts una visió diferent i poètica de la pèrdua. I d'altra banda, el Centre Cultural de la Beneficència de València també inicia aquest mes d'abrir una nova programació en tres finestres a la cultura. La primera de les cites serà el diumenge a les 11:30 amb La Terra dels Babaus amb el Ball del Sant Vito. Set i 20 minuts pel que fa a l'oratge per al cap de setmana. Demà dissabte, intervals nuvolosos amb pluges febles i ruixats, ocasionalment amb tempesta en el litoral, temperatures en ascens. I el diumenge, poc nuvolós, també temperatures en ascens lleuger en les mínimes i localment notable en les màximes del litoral. Fins així el nostre repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de divendres. Temps ara també de viatjar de la mà de Palmira Benajas. Bona vesprada.
Molt bona vesprada, Amparo. Com estàs?
Així estem, tancant
setmana
curta. En un peu el
cap de
curta.
Setmana, que bé. Sí, sí.
Així és, i molt segur que estan preparant ja el pont festiu també.
Bé, nosaltres contarem coses que es poden fer, d'ara endavant.
I alternatives, propostes.
Sí, sí, exactament. Qüestions. Vinga, gràcies.
Escoltem, adéu.
Adéu. Doncs efectivament, gent de viajera, Comunitat Valenciana, una setmana més amb la comunitat com a territori, això sí, únic, dels nostres viatges, i sabem ja que així continuarem fins a pràcticament el mes de maig. Per davant, un cap de setmana que en moltes comarques és el segon cap de setmana llarg de Pasqües, amb el dilluns festiu, encara que no serà així a tots els llocs ni a tota la Comunitat Valenciana. Avui nosaltres parlarem d'una nova festa d'interès turístic autonòmic, que malgrat d'estar d'enhorabona per la seva declaració, enguany no es celebrarà. És el Transbetxí. També al revés, avui tenim nyespros de Canyosa d'en Sarrià i paelles que volen ser ben d'interès cultural. I acabarem també precisament amb cultura. El cinema va ser protagonista avui de la nostra visita amb guia oficial de la Comunitat Valenciana. Així que, com els diem, posem bona cara al mal temps i comencem, gente viajera, Comunitat Valenciana, fins a les 8 de la vesprada, sí, a la brújula.
Gente viajera en la brújula Comunitat Valenciana, amb Palmira Benajas.
Bé, doncs, efectivament, comencem en el primer dels nostres continguts. Després parlarem en el rebost de què podem menjar aquest cap de setmana. I la veritat és que ens agradaria dir-los que avui podem parlar d'una d'una festivitat, d'un esdeveniment que va a passar, no és de veres, no va a passar, però sí que aquesta setmana han rebut una molt bona notícia, i és que aquesta setmana s'ha lliurat al municipi de Betxí i al seu rally Transbetxí la declaració de festa d'interès turístic autonòmic. Així que nosaltres volem saber més, volem conèixer més, encara que no es celebre enguany, què és això del Transbetxí. I hem demanat que mos ho conten tant l'organitzador, un dels organitzadors, que és Xavi Cabedo, de l'Associació Foradores, com l'alcalde de Betxí, que és Alfred Remolar. Molt bona vesprada als dos.
Bona vesprada.
Bé, començarem per parlar un poc del rally i explicar als nostres oients què és el rally Transbetxí i per què és tan curiós, perquè crec que no són precisament... no és un rally a l'ús, no?
Pues no, la veritat, que és algo ben diferent a tot el que estem acostumbrats a veure per ahí. Uh-huh. És un rally de motocultors, antigues màquines de llaurar que se gastaven antes, i bueno, modificar és pues, pa competir.
Molt bé. I això porta ja una història important en Betxí.
Sí, la veritat que sí. Des de l'any 89 i pues, ha sigut una evolució al llarg d'estos anys pues, prou important en lo que és les màquines, les característiques, recorreguts, organització... I ahí estem.
Molt bé. Ara no està la meva companya Lorena per ací, però Lorena diu que ella ha participat en el Rally de Castelló. Així que ja de Betxí ja m'ho vull explicar algun dia en més deteniment, però imagina que participa gent, no sé si de tota la província o sols de Betxí, o com se ho feu allí perquè crec que són prou ja de motocultors els que participen.
Bueno, sí, hem tingut gent de tots els punts de tant de la comarca com del país com de nivell internacional, perquè des de fa pues, sobre quasi 10 anys que ve gent d'Alemanya a participar, pues tenim gent d'Andalusia, des d'Alacant, de Castelló, València...
Molt bé. Alfred, alcalde, què suposa el rally, el Transbetxí, per a la població?
Bueno, pues és un dels grans referents que tenim no només al nostre calendari festiu, per dir-ho així, sinó també pues, dins del panorama turístic, perquè al final pues, estem parlant, com ha dit Xavi, d'un esdeveniment molt singular, i justament és aquesta singularitat la que li dona bona part de l'atractiu i bona part del fenomen que és avui en dia el Transbetxí, sobretot per aportar a turistes, per aportar a visitants i sobretot no només del nostre poble sinó de les nostres comarques, i per tant doncs és un referent de primer ordre per al nostre poble.
Molt bé, i ja imagina que la gent una volta està allí aprofitarà per a conèixer Betxí.
Sí, la veritat és que jo sempre dic que el Transbetxí és molt més que una cursa, no? És un acte per a estar en companyia, per a estar en la família, per a estar amb els amics, per a estar en el medi ambient, per a veure l'entorn, per a veure monuments, patrimoni, perquè pues, una de les etapes reines és la muntanya de Sant Antoni, que, pues, que és el mirador de la plana i és un lloc molt emblemàtic per a Betxí. I, en definitiva, pues, a propòsit del Transbetxí, pues, n'hi ha moltíssima més cosa per a fer i per a veure i per a visitar i per a gaudir.
Clar, el 2020 es quedareu sense Transbetxí i el 2021...
Pues també ens han quedat sense Transbetxí.
Sí, perquè és abril normalment, no?
Sí, és avui.
Ah, precisament, vaja.
És avui, esta nit a les 12 de la nit començaria el Transbetxí i encavalquem esta nit amb demà, és divendres i dissabte, i sempre és el segon cap de setmana de Pasqua, el cap de setmana de Sant Vicent, i justament és avui quan seria el Transbetxí. Avui precisament estava escrivint un article per al periòdic i bueno, pues, he vist que el cartell s'ha quedat en el Transbetxí 2020, que sí. Malauradament ja no s'ha poder fer, i bueno, pues, estem esperant que el que siga la edició número 32, que esperem que siga l'any 2022.
Sí, perquè no, de canviar-lo de fecha no tindria massa sentit, no? Té que ser ara i ha de ser ara. Així que esperarem efectivament ja a l'any que ve per a poder gaudir-lo. En qualsevol cas, Xavi, la gent es prepara, imagina, perquè com se'ls va ocorrer, per el que tu saps, començar a fer un rally d'aquestes característiques?
Bueno, de lo que va a començar a lo que és ara no té res a veure. Jo, pues, te dic que quan va començar tenia 2 anyets. Oh. Entonces, te puc dir poca cosa. Però, bueno, m'he criat sempre en l'ambient perquè he tingut dos cosins que eren els antics organitzadors i, bueno, des de ben xicotet que ha anat en ell he estat molt involucrat en el que és el rally i, bueno, simplement va començar pues, lo típic, que així pues, han sigut màquines que s'han gastat tota la vida per anar a llaurar i la gent, pues, en vindre Pasqua, anava a berenar la mona al riu o al maset que anaven a passar el dia i se gastaven també com a vehicles, pues, com siguem de festa, no? En el carro carregaves la beguda i el minxar i pues, te n'anaves. I va començar la broma, pues, imagine, no? Com tot. Ah, fem una carrereta de sella, a veure qui li costa menys. Bueno, així, tal i qual. I al final, pues, ha acabat sent un rally pur i dur de competició. Tal qual.
Clar, encara que no en cotxes, com els que estem acostumats, sinó en perquè jo ara estic mirant imatges i alguns són molt curiosos, no? També com físicament, no?
Sí, bueno, n'hi ha... Ja te dic, n'hi ha de tot. Ara pràcticament són... Són tots partixen de la mateixa base, però, clar, cada un es fa el seu vehicle personalitzat, el seu carro del copilot, pues, d'una manera més a gust del copilot, i entonces, pues, te topetes tota classe de dissenys, però sempre partint de la base principal, que és el motor original i la caixa de canvis.
Però poca broma, que ahí es veu que la gent corre, eh?
Sí, sí, sí.
En, o sigui, no és...
Per dins dels trams, pues, el 80 km per hora se poden aplegar a posar en marxa màquines d'estes i en línia recta pues, ho sobrepassa de sobra.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs esperarem, adrenalina, per a gaudir.
Sí, també, ja tenim ganes.
També des del públic a l'any que ve ja, perquè enguany serà molt difícil.
El que esperem sí, que sí.
El que sí que poden fer l'alcalde és anar a Betxí a passar el dia, no? Imagina, ara, si en aquestes Pasques que tenim en una part de la Comunitat Valenciana en festa també dilluns.
Pues sí, la veritat és que jo sempre dic que tots els pobles tenen el seu atractiu, moltes vegades desconegut per als mateixos valencians i valencianes, i pues, si ens visitem pues, segur que trobaran elements per a passar un bon dia, no? Des del Palau, la muntanya de Sant Antoni, el casc històric del poble, la gastronomia i sobretot, com sempre dic, pues, el millor patrimoni que tenim nosaltres és la gent, no? I sa gent que fa possible, per exemple, un esdeveniment tan singular sí. com el Transbetxí, no? que s'organitza a partir de voluntaris que són amants del motor, però al final el que fan és fer més gran el nostre poble de manera altruista i això és una part fonamental del nostre patrimoni, que és, com dic, el millor patrimoni que tenim és els veïns i veïnes de Betxí.
Clar, és que així dona gust, alcalde, fer coses així en voluntaris, en associacions, jo crec que també pues, és el més important, no? Perquè al final sí, és el que la gent fa pel poble, no? Fa poble.
Efectivament, és que els pobles han avançat tota la vida així, en gent que s'ha remangat i ha arrimat el muscle amb els seus companys per a fer iniciatives, en aquest cas, com el Transbetxí, sense cap interès més enllà que de passar-ho bé, en aquest cas, d'estar en companyia, de ser solidaris, i al final pues, tots aquests granets, tota aquesta pedra, fa una paret que en aquest cas aquesta paret s'anomena Betxí. Jo crec que això és el que hem de destacar i sobretot subratllar.
Molt bé. Xavi i Alfred, l'any que ve tornarem a gaudir del rally. Jo espero que sense problemes. Ho contarem des d'ací i jo pense anar, perquè de veres que mirant les imatges, ara si els oients tenen ganes que ho busquen, perquè hi ha imatges jo crec que molt interessants i molt espectaculars de les edicions anteriors dels Transbetxí. Moltíssimes gràcies als dos per haver estat aquesta vesprada amb nosaltres. Fins un altre dia.
Moltes gràcies.
Adeu, adeu.
I t'agarrem la paraula i t'esperem.
Sí, 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 no, estaré. Li ho diré a Lorena, que ja ha estat, i a veure si així entre les dos fem una. Gràcies.
Molt bé, adeu.
Adeu, adeu.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En Gente Viajera, Comunitat Valenciana, El Rebost. Productes, gastronomia, cuiners, vins, olis, begudes... El Rebost de la Comunitat Valenciana.
I al Rebost, precisament, avui parlem d'un producte molt nostre. Jo he de reconèixer que he crescut entre nyesprers. El que passa és que cada volta en algunes comarques han anat deixant-se de conrear. Ja pràcticament no hi ha, mentre que en altres sí que els tenim com a una de les produccions fonamentals. Avui està amb mi i jo estic molt contenta, Marta Llinares, des de la vila. Bona vesprada, Marta.
Hola, molt bona vesprada.
Com estàs, companya?
Pues molt bé, però així per la Marina Baixa estem avui un poc plujós, sí, però sí, la resta sí. de dies ja saps que és un microclima perfecte sí, sí, el que sí. tenim.
I la veritat és que heu rebut a moltíssims habitants de la Comunitat Valenciana el cap de setmana passat. Imagina que també aquest cap de setmana, que a la província de València és festa dilluns, i també es nota, perquè no saps la de gent que jo conec que ha estat a la Marina el cap de setmana de Setmana Santa.
Sí, la veritat és que s'ha vist prou afluència de públic, de gent de la comunitat que ens ha triat per a gaudir de les vacances de la Setmana Santa, i jo crec que han pogut gaudir perquè ha fet un temps extraordinari. Els llocs, els nostres paratges naturals, tant d'interior, no?, com on ens anem avui, ara en un segonet, com així a la costa, ens permeten gaudir molt, sobretot ara especialment de l'aire lliure, de la natura, i evidentment també de la nostra gastronomia, perquè els restaurants en aquestes limitacions d'aforament i de més, però estaven
a tope. Sí, sí.
A tope.
Bé, però avui parlem de producte de la terra, i parlem d'un nyespro que és molt especial, el de Callosa.
Callosa d'en Sarrià, que és, jo crec que és la cuna, no?, ese bressol del nyespro. A més, no sols parlem de la Comunitat Valenciana, no?, si parlem a nivell nacional, crec que es concentra en Callosa pràcticament més del 50% de la collita anual de nyespros en Espanya. I qui millor pot parlar-nos dels nyespros de Callosa és el president de la denominació d'origen nyespros de Callosa, que és Venceslao Ferrando. El saludem, Palmira, no?
Bona vesprada, Venceslao.
Hola, bona vesprada.
Bé, nyespros com els de Callosa cap, però jo crec que estaria bé que contem als nostres oients què tenen d'especial aquest producte en la vostra zona.
Pues mira, el nyespro de Callosa té la peculiaritat de criar-se en un lloc que està rodejat de muntanyes que el protegeixen dels vents del nord i dels vents de l'interior, i està obert al mar, lo qual genera un microclima pràcticament subtropical, que és el que afavoreix el criar els nyespros en unes condicions molt favorables.
Molt bé.
Per això són tan bons i tan deliciosos.
Sí, perquè estan dolços i tenen la carn ferma, que això és molt important en un nyespro, eh?
Sí, sí, sí. El nyespro és una fruta molt delicada, i si no té un mínim de fermesa seria inviable la seva comercialització. Però, afortunadament, els nyespros de Callosa reuneixen aquestes qualitats.
Clar. Abans hi havia més comarques productores. Ara, pràcticament, així a la Comunitat Valenciana s'heu quedat a soles, no?
Sí. Té el seu sentit, perquè les condicions de clima, com ha dit abans, i la qualitat de l'aigua que tenim en Callosa, que és una aigua de manantial, superpura, de molt baixa salinitat, aquestes condicions afavoreixen que la fruta estigui en condicions òptimes. I possiblement en altres llocs no tinguin aquestes condicions i no sigui tan fàcil el seu cultiu.
Encara això, hi ha gent que mai ha tastat un nyespro, que sembla mentida, no? Però és així, perquè jo no sé, a on els veneu? Es venen majoritàriament a Espanya o fora d'Espanya?
Majoritàriament venen fora d'Espanya. És un producte que principalment està exportant-se. També és cert que la producció global és molt limitada, i entonces això fa que no arribi a tots els llocs i que n'hi ha una part de la població que, efectivament, com tu bé dies, encara no conegui el nyespro. Però a poquet a poquet.
Molt bé.
Que pena, no?, que no proven el nyespro de Callosa.
És una llàstima, però no podem... Degut a les
arribar a tots, no es pot arribar.
Sí, sí, sí.
Claro, claro. L'espai és limitat. Yeah. La zona de Callosa és molt xicoteta, i el terreny també és molt muntanyós, és finques totes són en costeres, aterrassades, i entonces això complica el conreu del nyespro. No és fàcil fer nyespro, no és fàcil.
El que podem fer és anar allí i menjar-se'ls, que allí sí que hi ha nyespros. Jo he estat, i la veritat és que sí que es poden aconseguir en temporada. Ara estaríem en temporada, però crec que enguany ve la cosa un poc més endarrerida, no?
Sí, la veritat és que ve un poc endarrerida perquè ha fet molt fred en març, i estos dies d'abril que duen, pues ja veu com està el temps. Però bueno, la campanya ja ha arrencat, ja estan collint quilos, però encara no està al ple, com diria, d'estar. Encara li faltarà pues, que arribem a final d'abril i la primera quinzena de maig, entonces això ja serà ja el pleno.
Clar. I si ho fem coincidir en una escapadeta ja per a gaudir de la vostra zona, encara millor, no, Marta? Perquè és, això sí, és com obligatori, no? Quan vas a la Marina, passar per allí també i tastar. Ja no sols els nens, però sé, jo he de dir que el meu fill m'ha portat el cap de setmana passat, no l'altre, que va estar per ahí, melmelades i un licor de nens, però és que està boníssim.
Uh-huh. És que hi ha molts productes, veritat, Venceslau?
Sí, sí. En Callosa a part de la fruita fresca, que mm-hmm. és el motiu principal i mm-hmm. per lo que està la denominació d'origen, però també és cert que es fan algo de conserves en almíbar, mermelada, licors, i fins i tot hi ha una ginebra de Nyespro i una cervesa de Nyespro.
Hola!
Mm-hmm. Sí, 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 n'hi ha de tot.
I tot està bo, eh?
Sí, tot està bo. No, jo puc donar fe, no? Que el licor que em va portar estava molt bo, efectivament. Bé, Callosa, viu dels Nyespros encara, o una part de Callosa, vull dir, la producció és suficient com per a dir que és una zona productora a la qual el Nyespro és important?
Sí. Encara, avui per avui, el Nyespro és el motor econòmic del poble. La majoria del poble viu del Nyespro, però és cert que ja n'hi ha una tendència a que la generació nova ja no li tira tant a l'agricultura, no li tira tant al camp i està buscant-se la vida fora de Callosa. Mm. Lo qual és un perill perquè portarà una despoblació i portarà una pèrdua d'identitat del poble. Jo voldria fer una crida a les administracions per a que d'alguna forma es fixar a la població, es dignificar el treball de l'agricultor i es professionalitzara. Mm. I pense que estaria bé, quizás en Callosa, fer una escola de formació professional especialitzada en fruticultura.
Relacionada amb el vostre, clar.
Sí.
Fixa't que és una qüestió la que planteges ara, que pràcticament totes les setmanes així al programa sorgís, no? Perquè el fet de tindre un determinat tipus de producte en una zona determinada també fa que el paisatge, les maneres de viure, els costums, les festes, siguin les que són i no unes altres, no? I això, si es deixa aquesta activitat, canvia també.
Canvia totalment. De fet, en Callosa es dona una cosa molt peculiar, que el poble està dividit en dos períodos, antes del Nyespro o després del Nyespro. Perquè el que és la campanya del Nyespro és com un parèntesis, que això és única i exclusivament el poble dedicat plenament al Nyespro.
Clar que sí. Uh-huh. Clar.
Fins i tot les comunions, no? es feien també ja en dates pues, posteriors a les habituals en altres municipis, clar, també adaptant-se a la collita de Nyespro, no? A la campanya.
Sí, sí, és veritat. Els anys en què la campanya de Nyespro ve més endarrerida, els xiquets de primera comunió i tal tenen que aplaçar tot el tema fins que s'acabi la campanya de Nyespro.
Clar, clar, estem ahí concentrats.
Estem a full.
Molt bé, molt bé.
Hasta el retorn de Callosa col·labora.
Sí, sí, no, però és que per això dic que és molt important el producte, ja no sols per a minxar-se-lo, per a vendre-lo, per a cuinar-lo, sinó també perquè efectivament és el que ens arrela, no? En el lloc on vivim.
I marca, claro, a més també, perdona, el paisatge del municipi, claro, el paisatge d'aquest interior de la comarca, no? Mm. Veure tots els bancals de l'abancalament de Nyespros, és una imatge, jo crec que bueno, pues, que volem que perdure molt, molt de temps. No?
Molt bé. Sí. De moment podem gaudir-la. Jo vos demane, ja que ens queda molt poquet de temps, ja que anem a menjar Nyespros, ara ja el mes que ve, per exemple, a la zona de Callosa, què més podem fer per allí? Perquè crec que hi ha moltíssimes coses per a gaudir d'un dia molt complet, no? Venceslau, tu què ens recomanaries que farem, a més de gaudir del vostre paisatge i de provar, de tastar els vostres productes?
Pues mira, una visita obligada és visitar els fons de l'Algar i el paratge de l'Algar, que és una meravella. També podeu veure en Callosa el Museu Etnològic, que és molt curiós i està molt ben dotat. També tenim en Callosa una fàbrica de formatge que ha guanyat premis mundials.
Sí.
I que, bueno, als que ens agrada el formatge, pues, també podria estar bé.
Clar.
I simplement deixar-se perdre un ratet per els carrers del casc antic de Callosa.
Molt bé. I saps la recomanació que ens fa Venceslau i Marta? Tu coincidixes en les fonts de l'Algar, perquè jo sé que a Marta i se paratge li agrada moltíssim, però segur que alguna coseta més, no?
Sí, les fonts de l'Algar és que és una visita imprescindible si ens acostem a la Marina Baixa i molt més a Callosa. A banda dels nyespros, dels formatges, que són espectaculars també, hi ha una cuina tradicional també molt arraigada i amb moltes peculiaritats, com els minxos, per exemple, i altres, altres sabors de Callosa que podem disfrutar. I com dia Venceslao, jo crec que a vegades l'Algar, tan important, tan significatiu, ha amagat un poc aquesta riquesa patrimonial cultural que té en els carrerets que trobem pel casc urbà, pel centre urbà de Callosa, que tenen molts detalls en moltes placetes, moltes coses que marquen aquesta història. Sens dubte, un passeig que no podem perdre.
Pues jo me ho apunte tot i anirem a la Marina, a Callosa.
Quan vulguis quedem.
A menjar nyespros. No, no ho dubtes, jo som molt de nyespros, reconec que sí. Moltes gràcies, Venceslau, per estar amb nosaltres avui, que vagi molt bé la campanya quan comença.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu. Marta, adeu. Companya, quan vulguis, tornem, eh?
Pues sempre serà un plaer.
Vinga, un beset, adeu.
Adeu, adeu.
També abans d'anar-se'n un parell de notícies relacionades amb la gastronomia. Per exemple, es podem contar, imagine que molts ja ho sabran, que aquesta setmana s'ha iniciat l'expedient per a declarar ben d'interès cultural la paella valenciana. Ho ha fet la Comissió Tècnica per a l'Estudi Inventari del Patrimoni Immaterial de la Generalitat. I la paella, diuen, és un símbol identitari del territori valencià, així que per això precisament volem que aquest element vertebrador clau de la gastronomia valenciana tinga també aquesta declaració. Així que estaran ahí treballant ara perquè la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de València ha estat qui ha presentat la sol·licitud amb l'adhesió de les tres diputacions provincials, ajuntaments, universitats valencianes, entitats culturals, restaurants, cuiners, hi ha un poc de tot. I també des de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de València, mitjançant València Cuina Oberta, també han llançat aquesta setmana la seva particular volta al món a través de la gastronomia. Serà fins al 18 d'abril quan més de 30 restaurants proposen plats específics de diverses cuines del món. Són fusions entre receptes locals, foranis, en aquesta primera edició d'un festival gastronòmic que arriba amb ganes de continuar i que, com diem, és la volta al món en 80 plats. I dins del web de València Cuina Oberta trobaran els restaurants, les reserves. La pàgina també té eixe buscador per zona geogràfica, per tipus de menú. I un poc que ho tenen tot. I també continua fins al 18, si no m'equivoque, si fins al 18, les jornades dels plats de cullera. En aquest cas, l'objectiu és fomentar la cultura gastronòmica tradicional. L'organitzen des de Conjos Tour, que és la Federació d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana, i són la edició Setmana Santa d'aquestes jornades. Les podran trobar precisament ahí, no?, en el web rutadecuchara.es. I ahí dins tindran les tres rutes per la província d'Alacant, de Castelló, de València, i encara uns dies per a poder gaudir de plats de cullera. I jo crec que ara, si els sembla bé, tanquem ja el nostre rebost i crec que el que farem ara és anar-se'n de ruta, que també ens agrada moltíssim.
Mestre, en què treballen aquestes persones?
Estan restaurant hàbitats naturals.
I per què?
Perquè són el lloc on viuen les nostres plantes i animals i ens proporcionen aire net, aigua i espais per a gaudir de la naturalesa. Restaurem els ecosistemes naturals perquè acullen la nostra biodiversitat, ens proporcionen serveis i recursos essencials i pel seu valor paisatgístic.
Generalitat Valenciana, tots a una veu. Campanya finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Música de cinema, i pot ser una de les bandes sonores que a mi més m'evoquen, eh? Esta és la banda sonora de la pel·lícula Plàcido, de Berlanga. I avui, precisament, en el nostre, la nostra secció, en l'Associació de Guies Oficials de la Comunitat Valenciana, Maria Hernández es va parlar precisament de Berlanga, de l'any Berlanga, i de com també s'estan obrint possibilitats per a conèixer la seva trajectòria i també la ciutat mitjançant aquest any Berlanga. Maria, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Palmira, com estem?
Nosaltres molt bé. Crec que tu avui ens portes de museus, però en Berlanga com a protagonista.
Sí, jo avui vull portar-vos al MUVIM, al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, que està dedicant una exposició increïble, fantàstica, divertida, emocionant, evocadora, de la figura de Lluís García Berlanga, que enguany, com sabeu, celebra en col·laboració amb moltes altres entitats. Se va dedicar el 2021 com a any Berlanga, perquè és el centenari del seu naixement. I tot i que la ciutat prepararà moltes altres activitats per a celebrar l'any Berlanga, el MUVIM va ser el que va donar la pistola d'arranc el dia 4 de març, que es va inaugurar l'exposició Visca Berlanga.
Mm-hmm, molt bé. Bé, tu estàs fent una visita guiada, crec, no?, dins de l'exposició.
Sí, sí, sí. El Departament de Didàctica del MUVIM, que és qui organitza totes aquestes activitats de visites guiades, es va contactar a mi i a una altra, unes altres guies, una d'elles que també és molt coneguda per tu, que és Catalina Benito.
Molt bé, sí.
Amb Catalina Benito i jo i una altra persona, que és Bernia Mitjans, es contacta al Departament de Didàctica i ens va comentar que volia comptar amb nosaltres per a fer aquestes visites. Imagina quan es vam assabentar que teníem la responsabilitat de transmetre la importància cinematogràfica que va tindre Lluís García Berlanga per una generació. Va ser un fum d'estudiar i de preparar-se coses, clar, no quedar mal al museu, evidentment. Tot i que el MUVIM, tant el Departament de Didàctica com el director, com tots, es van envolcar en donar-vos tota la informació necessària. I jo, sentint esta música de Plàcido, recordava que l'exposició arranca en una recreació de la plaça de Bienvenido Mr. Marshall, però tenim un motocarro que fa referència a la pel·lícula Plàcido, aquesta pel·lícula que tu comentes que té tanta relació en la teva memòria. Mm-hmm. Un motocarro que se l'ha prestat el Museu Escolar de Pusol, d'Alacant, del costat d'Elche. I no només el motocarro, també tenim el tractor prestat per la família Mínguez de Villar de l'Arzobispo, perquè el senyor Joaquín Mínguez era un gran col·leccionista de motocarros, i tenim una evocació fantàstica de quina va ser, jo diria, la història d'Espanya, sí, i una miqueta també d'Europa, de com tota esta modernitat comença, aquest aperturisme, i com ho veia Berlanga a les seues pel·lícules, i com el que intentem les guies i la mediació cultural que fem és contar a les noves generacions, transmetre aquesta sensació de com es feia cine a l'època, com hi havia que lluitar contra una censura que, tot i que ara no tenen clar que és això de la censura, recordem unes visites que farem en gent molt jove, que hi havia que explicar...
Que no sabien ni què era, no? Claro.
Què era la censura, i hi havia que explicar que hi havia pel·lícules en un rombo, en dos rombos, recordem allò de quan eren menudes,
sí,
i els dos rombos, pel·lícules com El Verdugo, que no eren permeses per a xiquetes i per a xiquets, i allò de la censura...
En qualsevol cas era especialista en votar la censura, perquè
fantàstic,
si ho pensem bé, la crítica que feien les seues pel·lícules, i a voltes la colava, i és molt curiós, no? Com, jo no sé si és que es deixaven, crec que no eren capaços de veure aquesta manera.
El que passa és que Berlanga i juntament amb Bardem, com comença, i després en Azcona, tenien una capacitat intel·lectual per a escriure coses i contar coses d'una manera que ni la censura, com ell dia se li ha colat, que també ho dia de quan en quan esto se lo colé, pogueren arribar a aquesta intel·ligència i a aquesta ironia que tenien en els guions, que eren meravellosos.
Sí, sí, sí.
De tot això es parla en la pel·lícula, en l'exposició, que és la pel·lícula, no, en l'exposició, en la que de veritat és com si tu te n'endinsares en una exposició que et fa viure aquest univers Berlanguia, en esta paraula que ja la tenim a la RAE, com a l'entrada de l'exposició ja es posa l'entrada del diccionari en la paraula Berlanguia, i sí que és de veres que pots contar, pots parlar de tot, de política, de cinema, d'història, d'agricultura, de desenvolupisme, pots parlar de la figura de la dona... Dona per a tot.
Sí, a més és que és la història també d'Espanya, no? Mitjançant les seues pel·lícules podem veure també una part de nosaltres, en el seu llenguatge, en la seua imatge, però de com hem avançat també, no?, com a societat.
Sí, ahí, la veritat és que l'exposició del Movim ho tenim molt clar, perquè a la primera sala el que fem és una evocació de les seues pel·lícules i de com ell creix com a cineasta, com a director. En la segona sala sí que anem a trobar esta relació en l'aperturisme, este desarrollisme que tenim en Espanya, esta promoció agrària, esta nova forma així d'una miqueta de l'autarquia i parlar d'història. Una tercera sala que està dedicada al Berlanga, diríem, més relacionat amb la censura, perquè parlem de pel·lícules com El Verdugo, sí, com Plácido, que saps que el títol original era Sienta un pobre a su mesa, que era com era este programa, diríem, de beneficència que havia muntat l'Estat. I ja per acabar i per disfrutar del Berlanga més fallero, més valencià, més explosiu, sí, tenim pel·lícules ja rodades en els últims anys de la seva vida, com Tamaño Natural, com La
Vaquilla,
com Todos a la Cárcel, tenim ja tota l'explosió per acabar en una reflexió sobre París Tombuctú, que és meravellosa. Jo dic que ens dona una idea de tota la seva vida cinematogràfica, però també de la seva manera de viure a Espanya. De fet, mira, jo ahir no... feia molt de temps que no havia vist París Tombuctú, no l'havia trobat en plataformes, i ahir anarem Catalina i jo sin anarem a veure París Tombuctú. és una forma de fer un encaix, jo diria que és un encaix de bolillos, sí, de com tota la seva obra és un testament fílmic en París Tombuctú, és meravellós.
Molt bé. Per a fer la visita guiada, com se ho fem? Perquè no sé si arribem al Movim i s'ofereix allí o hem de contractar-la?
Millor contractar-la en abans. Millor qui agrada al Movim, a la web del Movim teniu tots els telèfons, i les visites ara al mes d'abril se fan dissabtes i diumenges, dissabtes a les 12:30 i a les 6:30 de la vesprada, i diumenges a les 11:30 i a la 1. Les primeres visites, la del matí del dissabte i la primera del diumenge, se fan en valencià, les altres són en castellà. Aquestes són les visites que ofereix el Movim, i si hi ha qualsevol persona que no li interessa, no pot o no li ve bé aquestes visites, es pot contactar en Visites Guiades Culturals, que és la meva web, com sabeu, a la meva web. Em trobeu, podeu cridar-me i podem organitzar una altra visita que no siga les que fa el Movim els caps de setmana.
Clar. A més és que se fan en molt poqueta gent i, clar, hi ha temps per a...
Hi ha cua, perquè també de veres que de moment estem complint rajatabla totes les mesures de seguretat, i mentre no amplien les visites, són visites molt, molt reduïdes. Per això dic que hi ha famílies que igual no tenen lloc per anar un dissabte o un diumenge, però sí podrien anar en uns altres horaris, se pot organitzar i no hi ha cap problema.
Es faran més coses, perquè jo crec que estem ahir ara preparant tot l'any.
Tot això que va ser l'arran que va fer el Movim, estan preparant certes activitats. Jo tinc ara amb Estaeta, que no la tinc encara, tampoc puc dir massa perquè és una miqueta de secretisme, allò del projecte que, com diuen els actors, per si acaso no hi
per si no hi
però tenim una altra, jo estic preparant una altra visita que serà més evocadora del Berlanga a València, de la vida personal del director, que es portarà per els seus llocs d'estudi, per els seus llocs, no diria de xocs, però sí de joventut, les seues aficions.
Sí, un poc més personal.
Exacte, sabem que Berlanga era un valencianista de pro, i parlarem del seu valencianisme. I,
bueno, que bé, doncs estarem pendents, quan la tingues ja ens ho contaràs, i de moment gaudirem de l'exposició i de les visites de Visca Berlanga al Movim. Moltíssimes gràcies, Maria, que vagi molt bé el cap de setmana
moltes
llarg.
Moltes gràcies, igualment.
Vinga, adeu. Adeu. Adeu.
En Pascua descansa, desconecta, date un respiro. Pero recuerda, con mascarilla, con distancia física, con lavado de manos. Y sobre todo, mejor al aire libre, cuidando el entorno natural. Por una Pascua segura, Generalitat Valenciana, Tots a una veu.
No hay más que hablar.
Sí que hi ha més que parlar, el que passa és que ja no ens toca a nosaltres. Li toca a Juan Ramon Lucas i a tot el seu equip de la brújula. En ells els dissem. Bon cap de setmana. Si dilluns tenen festa, bon cap de setmana llarg. Si no, bon cap de setmana més normalet. Fins a la setmana que ve. Adeu.
Tú te quisiste ir, fui yo quien se quedó. Si nadie te obligó, porque ahora vuelves a mi puerta con la certeza de que sigue abierta. Recuerda, fue tu decisión montar tu iglesia.
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana.
Onda Cero València.
Subvencions a la innovació. Si tens un